L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat de part de qui us parla. Domènec Ramal, encetant un dia més este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, som a 4 de març de 2014 i com cada dia obrim aquesta crònica de repassada a l'actualitat introduint el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem destacant la preocupació entre pescadors i aqüicultors de la zona del Delta de l'Ebre per la reducció del cabal mínim del riu que comportarà el Pla de Conca de l'Ebre que divendres passat aprovava el govern espanyol. Un pla de conca sobre el qual hi ha ja reaccions de manera oficial. L'Ajuntament de Tortosa en sessió plenària i per unanimitat rebutja aquest nou pla hidrològic i demana als ajuntaments del territori que seguisquen el seu exemple. Per la seva banda, el govern espanyol no descarta d'incrementar un 10% el cabal ambiental del tram final del riu si ho exigeix la conservació del delta. Seguirem la crònica informativa del dia anant cap a l'Ametlla de Mar. Després de 2 mesos d'aturada biològica, les embarcacions d'encerclament de peix blau han tornat a pescar davant les costes tarragonines, ja que a la cala no hi troben peix. A més, aquests primers dies torna a escassejar la sardina. L'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre creu que els preus que han de pagar els veterinaris són abusius. Els taurins demanen la intermediació de la delegació del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. I Alcanar celebrava divendres passat el seu 775è aniversari de la publicació de la Carta Poble del municipi. A l'informatiu d'avui destacarem també crònica de successos. Els Mossos d'Esquadra van detindre la passada setmana 2 homes per intentar robar en 3 comerços de la comarca del Montsià. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat. Avui l'encetem fent-nos ressò de la preocupació que entre pescadors i aqüicultors de la zona del Delta ha provocat l'aprovació del Pla de Conca de l'Ebre i la seua, evidentment, i conseqüent en reducció del cabal mínim del riu. Una profunda preocupació que en aquests sectors productius de la zona del Delta, sectors que requereixen les aportacions d'aigua i sediments fluvials per garantir la viabilitat de la seva activitat, ha causat per part del govern espanyol l'aprovació d'aquest Pla de Conca de l'Ebre. Pescadors i aqüicultors, i més discretament també els arrossaires, denuncien que el decret llei els deixa en una posició de futur molt complicada, que pot fer trontollar el sector primari al Delta, partien d'una situació prèvia de mancances que ara, amb el nou cabal aprovat de poc més de 3.200 hectòmetres cúbics anuals, es continuarà agreujant. I així ho manifestava el president de FEPROMODEL, la Federació de Productors de Moluscos del Delta, Joan Miquel Carles, en recordant que l'aportació d'aigua resulta essencial per a la supervivència de l'activitat aqüícola a la zona del Delta de l'Ebre. L'escoltem.
No vivim de subvenció i som el 32% del PIB del Delta. Cuidao, Vull dir, som un sector que cada viatge me l'estan retallant per tots els costats. Vull dir, quan no en lo que haga de gol coma, quan no aigua falta d'aigua dolça, vull dir, i ojo, que pocs sectors n'hi ha que no visquen de subvencions, Vull dir que nosaltres que som un sector pionero i delanter en este tema, vull dir, damunt de tot això, me l'estan matxacant. Pues afectaria que lo musclo no s'engordiria, la reproducció de marisc cada viatge seria més deficient i cada viatge menys peix. Això està claríssim. Afectaria així.
En la mateixa línia es pronunciava també el patró major de la Confraria de Pescadors de la Ràpita, Eusebi Rosales, que diu que controlaran el possible descens de les captures.
A veure, nosaltres el que patim és a veure ara si baixem els cabals i espècies que antes de temporades de l'any n'agarrem o tenim excés, com pot ser llisall o barro i tot això, que tinguéssim mancances d'aquest peix, no obstant, ho controlarem, no? Perquè A veure si ara baixa menys cabal al riu i nosaltres que ja tenim menys peix.
L'aigua dolça que transporta el riu fins la mar i les badies del delta és per als aqüicultors la font de vida principal per a la seva activitat. La seva barreja amb l'aigua marina permet generar el fitoplàncton que resulta essencial en el procés de reproducció de les diferents espècies que s'hi conreen, com ara el musclo o les ostres, entre d'altres. El trencament d'aquesta cadena, auguren, causaria un efecte dominó en tot l'ecosistema biològic i econòmic de la zona. Per als musclaires, la decisió el govern espanyol és una irresponsabilitat al 200%, ja que l'aqüicultura, segons dades, representa un terç de l'economia productiva del Delta, malgrat no rebre, tal i com explicava el seu representant Carles, subvencions directes. Els pescadors són un altre dels sectors que assisteixen amb preocupació en aquesta aprovació del pla. En aquest cas, l'aportació d'aigua dolça i sediments a la plataforma del Taica ajuda a crear un dels caladors més rics de la Mediterrània Oriental, on venen fins i tot a pescar barques de flotes valencianes i de la costa barcelonina. Per últim, des del sector arrossaire constaten preocupacions similars, però s'expressen de manera més prudent. Estan a favor que arribi la màxima quantitat d'aigua possible a la mar, no volen que el riu es convertisca en un desguàs, diu el president de la Cambra Arrossera del Montsià, Miquel Fàbregues. En la seva opinió, aquest nou pla hidrològic partix d'una concepció diferent a la de l'anterior, prioritzant els regadius dins la mateixa conca i evitant de manera directa un transvasament des del riu. Això en dificultaria l'estratègia d'oposició i possiblement requerisca portar les demandes de cabals i sediments necessaris a instàncies de fora de l'estat espanyol.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim amb el fil argumental de la primera de les informacions que avui tractàvem en aquest informatiu. Continuem parlant dels efectes de l'aprovació del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre i en aquest cas hem de parlar ara del ple de l'Ajuntament de Tortosa que ha aprovat per unanimitat una declaració institucional per rebutjar el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre en considerar que representa un greu perjudici per al tram final del riu i el delta. El consistori tortosí considera que el pla atempta contra els interessos mediambientals, socials i econòmics de les Terres de l'Ebre. L'Ajuntament tortosí ha decidit amb aquesta declaració que s'oposarà política i jurídicament al pla, ja sigui directament o afegint-se a altres iniciatives impulsades per diferents institucions, organismes o entitats. Tortosa es converteix així en el primer ajuntament que es posiciona de manera oficial contra el pla de Conca, després que divendres passat fos aprovat pel Consell de Ministres. I així ho explicava l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, destacant la unanimitat en el rebuig al planejament i que obri la porta perquè altres ajuntaments i institucions del territori facin el mateix. Ferran Bel.
Per avui jo crec que l'important és una vegada més la unanimitat de l'Ajuntament de Tortosa, de tots els grups polítics, i jo crec que aquest és un missatge clar en quant a rebuig al pla de Conca, perquè al fi i al cap a la ciutadania de Tortosa, qui la representem són els 21 regidors. Hi ha altres institucions, o hi ha altres associacions, o hi ha altres comunitats o organismes que poden representar a una part. A tot el municipi de Tortosa el representem els 21 regidors i regidores que ens sentem aquí i tots hem acordat per unanimitat fer aquesta declaració institucional que no genera cap tipus de dubte i que jo crec que també ha de servir, algú de vostès ho apuntava, també ho reclama el senyor Jordan, per a que siguin altres ajuntaments i altres institucions del territori que puguen seguir a la mateixa línia.
Per la seva banda, el regidor i portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament Tortosí, Xavier Dalmau, assegurava que cal dialogar perquè el Pla de Conca té aspectes positius i també negatius, però reconeix que han signat la declaració institucional d'oposició en aquest pla. L'escoltem.
També jo vull deixar aquí clar que com totes les lleis, si ho dia abans respecte a la llei del món local, lo tema del pla de Conca pues, té aspectes positius i aspectes negatius, no tot és dolent. Jo crec que hi ha que veure la part positiva i la part negativa, parlar-ne i resoldre lo negatiu perquè sigui positiu. No obstant, nosaltres hem signat la declaració.
Com dèiem, aprofitant el ple ordinari corresponent al mes de març, l'Ajuntament de Tortosa ha estat el primer en posicionar-se contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, que es va aprovar divendres passat, tal i com van desitjar alguns portaveus municipals i també l'alcalde tortosí, confien que altres ajuntaments i institucions del territori seguisquen els seus passos. La declaració de 4 punts, a més de rebutjar el pla perquè estableix un cabal mínim insuficient per garantir la preservació dels ecosistemes del Delta i posa en risc el futur del sector primari, demana al govern que continuï mantenint la seva oposició al pla i procedisqui a realitzar les accions oportunes als efectes d'evitar la seva aplicació. En el preàmbul, l'Ajuntament de Tortosa considera que el pla s'ha elaborat sense atendre els criteris científics i tècnics de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, l'organisme consultiu i de participació en el marc del qual es va elaborar una proposta de règim hídric de mínims que el Pla de Conca hauria d'incloure per salvaguardar el Delta. En l'últim punt, s'acorda traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament, de les Corts Espanyoles, al govern català, al govern de l'Estat i a la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Recordem que el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre preveu un cabal mínim per al tram final del riu d'uns 3.300 hectòmetres cúbics anuals, mentre que la proposta que defensa la comunitat científica, la Plataforma en Defensa de l'Ebre i també la Generalitat situa el cabal ambiental a l'entorn d'una forquilla d'entre els 7.100 hectòmetres cúbics en anys secs i 12.500 en anys humits. I parlant de qüestions relacionades amb el cabal, hem de dir també que el secretari d'Estat de Medi Ambient, Federico Ramos, no descarta un increment del 10% del cabal ambiental del tram final del riu si així ho exigeix la conservació del Delta. Ramos, que en declaracions al matí de Catalunya Ràdio ahir va defensar el decret aprovat divendres pel Consell de Ministres, apostava per una transició sensata i moderada del pla cap en aquest escenari. El pla, que ha estat rebut amb protestes al nostre territori per considerar que condemna a mort el Delta i l'economia del territori en favor d'unes previsions exagerades de regadiu, riu amunt. Ramos intentava mostrar-se conciliador, assegurant que caldrà tancar un acord sobre, com dèiem, el cabal mínim per al tram final del riu. Escoltem el secretari d'Estat de Medi Ambient, Federico Ramos.
Sí, en un futuro es necesario la subida del caudal mínimo porque así lo exige la conservación del Delta, se irá subiendo. Siempre en una transición sensata y moderada del plan general es positivo. Falta rematar y llegar a un acuerdo sobre ese caudal mínimo en el Delta, en el que estamos seguros que seguiremos avanzando, porque la conservación del río, desde luego, que interesa a los vecinos del Delta, pero interesa a todos.
Per la seva banda, el catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat, retreia al govern espanyol que no hagi escoltat els científics a l'hora d'aprovar aquest pla. Narcís Prat.
Una de les coses que no hi ha hagut en aquest pla ha sigut cap debat. És a dir, ells han fet el pla i els científics els han oblidat totalment, no ens han cridat a res, no hi ha hagut debats, els debats han sigut aquestes menes de teatres que han fet.
Recordem que el cabal fixat per la nova norma deixa el tram final del riu amb només poc més de 3.200 metres cúbics per segon, una xifra que rebaixa fins i tot les que s'havien establert fins a aquests moments.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Porta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu Inútil.
I no deixem de parlar de qüestions que afecten la mar, tot i que en aquest cas parlem d'un tema molt diferent. Les llums tornen a la mar amb la sensació de viure un déjà vu. Després de 2 mesos d'aturada biològica, les embarcacions d'encerclament de peix blau de l'Ametlla de Mar han tornat a la pesca davant la costa nord tarragonina perquè a la cala no troben peix. A més, aquests primers dies torna a escassejar la sardina. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Les llums de l'Ametlla de Mar fa uns dies que han tornat a la mar i des de la Cofreria de Pescadors el patró major, Janet Llambric, fa balanç. Un balanç que, segons Llambric, desafortunadament torna a ser negatiu, i és que després de 2 mesos d'aturada biològica la situació es repeteix. Les barques d'encerclament del peix blau s'han de desplaçar davant de la costa nord tarragonina per poder trobar peix, ja que davant de la cala no en troben. A més, continua havent escassetat de sardina. Per tant, la majoria de captures són de seitó, amb unes talles mínimes. Janet Llambric és el patró major de la Cofreria de Pescadors de l'Ametlla de Mar.
El primer dia que van sortir, que és quan te dones informe, tens de pensar que el primer dia, en un demà, ja van estar tots a Tarragona, perquè doncs, van sortir tots a rumbo, diguem-li, davant del poble, van estar radejant tot el que és davant del poble i a poc, doncs, bueno, navegant per allà avant, doncs, fins que van fer caps pràcticament tots de Cap de Salou per avall. Aquí han vingut també 2 barques o 3, diguem-li, per unes varies que han tingut. Vendre només ha vingut una barca sola i resulta que, pues, no, dos, van ser 2 amb poca quantitat, però perquè havien fet unes varies i bueno, no veiem la d'allò. Aquí el problema que tenim nosaltres, diguem-li, com a cofradia, diguem-li, pues, clar, que repercutirà molt altra vegada durant l'any, diguem-li, perquè, pues, clar, si de vendre a la cala a vendre a Tarragona, pues, la cofradia, pues, té una baixada, pues, molt forta, igual en el peix, diguem-li, com a la neu i tot.
Un altre dels esculls del sector és el preu del petroli. Per aquest motiu, Llambric comprèn que des del punt de vista dels pescadors i dels patrons entén que no es pot assumir la despesa que suposa en petroli pescar davant de la costa de Torredembarra o Tarragona i tornar a vendre a la cala per tornar a marxar a la nit. És insostenible, afirma Janet Llambric, patró major de la cofreria.
Gràcies, Olga, i de les qüestions de la mar, on anem cap a la terra per parlar de la festa dels bous. I és que l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre creu que els preus que han de pagar els veterinaris són abusius. Els defensors de la festa, els taurins, demanen a la delegació del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre que faci de mediadora amb el Col·legi de Veterinaris per tal d'abaratir els preus i millorar les condicions que imposa aquest col·lectiu. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El president de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, el planer Joaquim Martí, explicava ahir a la Plana Ràdio que han mantingut una reunió amb el delegat del govern, Xavier Pallarès, per tal d'expressar-li el seu malestar amb les condicions vigents imposades des del Col·legi de Veterinaris a l'hora de prestar els serveis obligatoris als actes taurins que organitzen penyes i comissions a les Terres de l'Ebre. D'una banda, Martí era contundent a l'hora d'afirmar que considera abusius els preus que fan pagar i més quan la seva minuta ha de ser abonada abans de prestar el servei. També reclamen que els veterinaris puguen ser escollits per la part contractant, ja que actualment és el col·legi que decideix el veterinari que va a cada poble. Escoltem Martí.
Claro que valgui 400 euros tot això, creiem nosaltres que és abusiu. Vam estar parlant en la delegació del govern i pues, vam estar parlant sobre el tema este. En un principi, en 2 setmanes, pues, tindrem una resposta del Col·legi de Veterinaris, perquè a part és l'únic col·legi que el que fas és pagar abans de que et donin els seus serveis, o sigui, tu pagues i després ells venen a fer la feina. És com si nosaltres vingués un paleta i li haguéssim tingut que pagar abans de que es mos fes la casa, no? Però nosaltres també demanem que això no sigui així, que nosaltres, com a cada poble, es pugui llogar el seu propi veterinari, igual que lloguem el metge, lloguem el ganader, anem a la companyia asseguradora que nosaltres volem, pues que el veterinari no ens vinguem posat, sinó que nosaltres siguéssim el que el triéssim. I fins ara, pues, eren el propi col·legi, el que tenen és una llista de pobles, una llista de veterinaris en uns punts determinats, o sigui, com més veterans són i més cursos han fet, més punts tenen, i són els primers en triar el poble que ells volen. Per exemple, el primer, pues, triaria sempre a Amposta o a la Ràpita, que són pobles que fan molts de bo bous i que per tant guanyaríem més diners. I per els últims són els pobles que els trien els pobles que fan menys bous. Nosaltres el que voldríem és que cada que sigués el delegat del govern en este cas, el que tries els veterinaris, per exemple, només d'aquí de les Terres de l'Ebre o d'allí en sigués, però que aquest preu sigués molt, molt inferior al que és estar.
Martí també va explicar que una part del total de lo que es paga als veterinaris va parar al col·legi, per això també demanen que s'elimini aquest tràmit com un gest de bona voluntat per poder rebaixar el cost dels professionals. Martí posava com exemple els 2.400 euros que ha de pagar Santa Bàrbara per fer-nos una idea de la despesa que significa per als organitzadors els serveis veterinaris. Això abans potser era més assumible, ara però amb el temps de crisi estaria bé que es poguera rebaixar, deia. Aquestes reivindicacions, segons el president de l'agrupació, haurien de tenir resposta en un termini d'un parell de setmanes.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 14 de febrer al 9 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera, acompanyats amb el vi de la DO Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
La crònica informativa del dia passa avui també per Alcanar, municipi que el passat divendres 28 de febrer celebrava la commemoració dels 775 anys de la fundació del municipi. El 28 de gener de 1239, Fra Hug de Folcalquer, mestre de l'Orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, al Regne d'Aragó i a Catalunya, atorgava la carta de població del lloc d'Alcanar a un grup de 21 pobladors. Amb motiu de la celebració, l'Ajuntament Canareu ha organitzat tota una sèrie d'actes que tindran lloc al llarg d'este 2014. El primer d'ells, i el més destacat, va tindre lloc divendres passat, coincidint amb la data exacta de l'aniversari. Un acte que se celebrava en un indret històric d'Alcanar, com és la Cisterna del Vall. Allà, primerament, es va procedir a la presentació del logotip commemoratiu del 775è aniversari, obra de la dissenyadora canareva Àngels Segarra. Tot seguit, dos persones destacades de l'àmbit cultural del municipi, Agustí Bel i Joan Josep Sancho, feien una lectura de la Carta Pobla d'Alcanar, tant del text original en llatí com de la seva traducció al català. Tot seguit, la jove canareva Arantxa Bel, estudiant de segon curs d'Història, presentava el treball de recerca que va elaborar quan era estudiant de batxillerat a l'IES Sol de Riu d'Alcanar, un treball que portava per títol La Carta Pobla d'Alcanar. Uns actes que van anar acompanyats per l'actuació musical de dos professors de l'Escola Municipal de Música, Juanjo Villarroya i Jesús Llagostera, i també de les paraules del discurs de l'alcalde del municipi, Alfons Montserrat, unes paraules de les quals n'escoltem alguns dels seus passatges, dels seus fragments. Alfons Montserrat.
Avui estem d'aniversari, tal dia com avui, de fa 775 anys, lo mestre de l'Ordre de l'Hospital, Fra Hug de Folcalquer, atorgava la carta Pobla a 21 pobladors. Del seu abast, ja m'ho parlarà Arantxa, de totes maneres, deixeu-me dir que és a partir d'este acte que s'estableix un territori que no coincideix en l'actual per a uns futurs habitants que seran els primers canareus i canareves i que se regula aspectes com la possessió de les terres, els impostos, el marc jurídic, etc., que és on se desenvoluparà la seva vida. Per tant, este és el punt de partida del nostre poble en tot això que representa. Este és el moment on comencem a construir tot l'imaginari col·lectiu d'Alcanar i és a partir d'aquí d'on surten doncs, les nostres tradicions, la nostra cultura, la nostra identitat, el nostre caràcter, etc. etc. En lo de curs d'estos 775 anys, les successives generacions de canareus i canareves, de casencs i casenques, han vingut aportant el seu bo i millor per tal d'anar millorant les condicions de vida i el benestar fins a arribar avui dia. I d'esta manera hem anat modelant a poc el nostre tarannà i la nostra manera de ser com a poble. Per això valorem i apreciem els avenços fets i continuem tenint somnis i projectes per al progrés del nostre poble, per continuar millorant el benestar i perquè el Canadà continuï avançant i ocupi el lloc que ens correspon.
En acabar els actes organitzats a la cisterna del Vall, el mateix divendres a la tarda se'n va procedir també a l'edifici que hi ha a la vora mateix, la Casa O'Connor, a la inauguració de l'exposició Records del 750è aniversari de la Carta Pobla, un recull de material gràfic conservat per Joan Batista Beltrán Reverter, pertanyent a la commemoració del 750è aniversari que se celebrava l'any 1989 i en este cas una exposició que a la Casa O'Connor es podrà visitar durant les properes setmanes en horari de 5 a 8 de la tarda de dijous a diumenges. I per acabar, i abans d'arribar a la informació meteorològica, avui hem de destacar també nota de successos, i en este cas la detenció per part dels Mossos d'Esquadra de dos homes que intentaven robar en tres establiments comercials de la comarca del Montsià. Agents de la policia de la Generalitat, pertanyents a la comissaria d'Amposta, van detenir el passat dia 24 de febrer dos homes de 34 i 21 anys d'edat, de nacionalitat espanyola i veïns d'Amposta, com a presumptes autors de tres robatoris amb força en grau de tentativa. Pels voltants de les dues de la matinada del 24 de febrer i gràcies a la col·laboració ciutadana, els Mossos d'Esquadra van ser informats que dos homes estaven forçant la porta d'un establiment comercial ubicat a l'avinguda Alcalde Palau d'Amposta. Un cop personats en el lloc indicat, els agents van comprovar que la porta presentava danys per forçament, si bé els autors no havien pogut accedir a l'interior. Tot seguit, els agents van iniciar la recerca dels presumptes autors per les rodalies de la botiga. Poc després van localitzar in fraganti dos homes que estaven forçant la porta d'un altre establiment comercial ubicat al carrer Sant Antoni. Els agents van detenir els dos homes, la descripció dels quals coincidia amb les persones relacionades amb l'anterior intent de robatori. En el moment de la detenció se'ls va intervenir diverses eines utilitzades per forçar les portes dels comerços. Hores després, el propietari d'un altre comerç, en este cas del carrer Sant Nicolau, també d'Amposta, va denunciar el forçament de la porta del seu establiment en el transcurs de la mateixa matinada sense que els autors haguessin accedit a l'interior. Els agents van comprovar que aquest comerç es trobava ubicat en una zona propera als dos anteriors i presentava el mateix tipus de marques de forçament a la porta. Per aquest motiu, també s'imputa als dos detinguts aquest tercer robatori. Es dona la circumstància que els mateixos homes ja van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra el passat dia 5 de febrer com a presumptes autors de tres robatoris amb força ocorreguts en dues empreses i una segona residència de les poblacions de la Sénia i Amposta. Els detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia d'Amposta el passat 25 de febrer. El jutjat va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
De cara a aquest dimarts, esperem que es mantinguin aquests vents de component nord i, de fet, es reforçaran. Amb tot plegat, parlarem d'un matí ventós, sobretot a cotes elevades del Pirineu i a l'oest del territori. Aquests vents de component nord, de nou, també portaran aquestes nevades al Pirineu, sobretot al vessant nord. Al llarg del dia podran acumular més de mig metre de neu a les cotes més altes de la serralada. A la resta, matí amb ambient assolellat, però amb aquestes nuvolades que aniran creuant a l'oest del país i temperatures mínimes que baixaran en general de manera lleugera. A la tarda, pocs canvis en quant a nuvolositat. Notarem que augmentaran, però aquests núvols alts i prims d'oest a est es mantindran. Les nevades al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que pujarà dels 800 fins als 1.100 metres amb el pas de les hores, i atenció també amb el vent, perquè això sí, anirà afluixant progressivament. Temperatures màximes que no experimentaran canvis importants. Amb aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per estat de la mar, onades que podran superar els 2,5 metres d'alçada a la Costa Brava. Per nevades, adverteix de la possibilitat que al Pirineu, a tota la serralada, s'acumulin més de 20 centímetres per sobre d'una cota d'uns 1.200 metres i, a més, al vessant nord del Pirineu també se'n podrien acumular més de 10 centímetres per sobre dels 900 metres. També adverteix de vent, ventades que podran superar en general els 90 km per hora, sobretot al Ter Sud i a cotes elevades. I ja de cara als propers dies, dimecres, encara vents de component nord amb algunes nevades febles al vessant nord del Pirineu, i a partir de dijous i divendres es va imposant l'anticicló, amb ell també l'ambient assolellat, i les temperatures aniran pujant progressivament. We'll be right back.
Tal com fem cada dia, mirant cap al cel i dedicant també una part del nostre temps a repassar la previsió meteorològica, arribem una jornada més a l'hora del comiat. Un temps d'actualitat, el d'este informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre, que avui dimarts, 4 de març, ha tingut el control i edició dels continguts que us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més, agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre per informar-vos. I recordar-vos que demà, novament, a la mateixa hora i al mateix dial, compartirem aquesta cita informativa. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.